Les Nacions Unides adverteixen que s'estan esgotant els complements alimentaris pels infants desnodrits a Gaza. Bon dia, són les dues.
Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
Les Nacions Unides avisen que si no aconsegueixen entrar el material que Israel manté aturat a la frontera, aquests preparats rics en calories i en nutrients s'esgotaran en 3 setmanes. Ja s'ha perdut el compte de les vegades que les Nacions Unides o les agències humanitàries demanen ajuda urgent per salvar els més petits de morir de gana, Sara Riera.
És el cas de Metges Sense Fronteres, que avui a més ha posat xifres a aquest horror. Diuen que en només 2 mesos s'han multiplicat per 4 les persones que pateixen malnutrició. A vegades són els metges mateixos els que estan en una situació límit.
Durant els últims mesos he estat sobrevivint amb un àpat al dia. I en els últims dies, fins i tot he fet només un àpat cada 2 dies. I no sóc l'únic. Atenem pacients que es moren de fam mentre nosaltres mateixos comencem a passar gana. S'espera que salvem vides mentre les nostres es consumeixen lentament.
I malgrat tot això, ningú més s'ha afegit a reconèixer l'estat de Palestina com ahir va anunciar França que farà. Ni Alemanya ni el Regne Unit s'ho plantegen a curt termini.
El portaveu del govern alemany, per exemple, ha explicat que aquest extrem només arribaria en cas que s'arribés a la solució absolutament quimèrica ara mateix dels dos estats.
Un moviment amb què Emmanuel Macron, igual que va fer fa mesos Pedro Sánchez, buscava afeblir la posició d'Israel, que no reconeix ni la fam a Gaza. París, Isabel Galí.
Pel president francès no hi ha alternativa. Cal construir un estat palestí viable, desmilitaritzat, que reconegui Israel i participi a la seguretat del Pròxim Orient. La líder de l'extrema dreta, Marine Le Pen, assegura que la decisió legitima les massacres del 7 d'octubre.
En paral·lel, el president de la Generalitat, Salvador Illa, s'embranca en un viatge comercial a la Xina i anuncia que abans que s'acabi aquest any obriran una delegació de la Generalitat en aquest país. Pequín, Francesc Canals.
El president Illa ha anunciat aquesta nova delegació en una primera jornada d'un viatge que és de mercat caràcter econòmic, però que ha començat amb reunions polítiques d'alt nivell.
Doncs la globalització, en aquest cas alimentària, ens deixa avui una dada a tenir en compte a partir d'un cas en concret. A Mercabarna, només un 15% dels productes que s'hi venen són productes catalans. Fa 40 anys eren més de la meitat.
En canvi, les importacions han crescut fins gairebé el 30%, ho ha detectat l'Institut de Recerca Urbana de Barcelona. Sentim un dels seus responsables, Rubén Martínez.
Cal fer una política de país que generi circuits curts de comercialització i que el producte català, que és bo, saludable i pot ser més barat i, a més, és bo pel planeta, sigui el que mengem a Catalunya.
I atenció també a aquesta realitat. El 80% de les dones que tenen pèrdues d'orina no demanen ajuda perquè els fa vergonya o per desconeixement i conviuen amb aquest problema.
Per això és important saber que com més aviat es diagnostiqui, més possibilitats hi ha de curar la incontinència urinària i, a més, els experts asseguren que els tractaments són relativament senzills. La doctora Rebeca Fernández és cap de la unitat de sol pelvià de l'Institut de Xeus.
Com canviar d'hàbits i fer una bona educació basical, donar estrogens vaginals en època de menopausa, tan fàcil com això pot solucionar el problema amb una incontinència en aquests moments. Com a tractament conservador, el següent pas seria fer els exercicis de sòl pèlvic, que són, per mi, bàsics.
I ara també sabem que moltes malalties o trastorns neuropsiquiàtrics, com ara l'autisme, el trastorn bipolar o la depressió, però també algunes patologies neurodegeneratives, com l'Alzheimer o el Parkinson, poden començar molt abans del que es pensava.
En el moment que es dissenya el cervell, un estudi d'investigadors de l'Institut de Recerca de l'Hospital del Mar i de la Universitat de Yale, publicat a Nature Communications, pot ajudar a avançar en la curació d'aquestes malalties.
I de seguida ens en donarem a tots els detalls. Deia que hi ha la cultura, atents a dilluns que ve, perquè els tècnics aragonesos entraran al Museu Nacional d'Art de Catalunya per començar a preparar el trasllat de les pintures de Sixena. Faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. Eudald Serra, bon dia.
Bon dia.
Mentre el Barça viatja finalment a hores d'ara cap al Japó per començar la seva gira asiàtica, la catalana Iris Tió continua sent la gran protagonista del Mundial de Natació de Singapur.
Iris Tió ha guanyat una nova medalla d'or aquesta matinada, en aquesta ocasió fent parella amb el nedador de Rubí, Denis González, a la final de duet mix lliure. La barcelonina ha guanyat ja 6 medalles en aquest Mundial, 3 d'aquestes d'or. Com deies també, a tot això, el Barça ja és camí del Japó. Flick ha convocat 30 jugadors, on hi són els nous fitxatges Rashford i Joan García. En canvi, s'han quedat a Barcelona Ter Stegen, Oriol Romeu i Pau Víctor, i nou fitxatge de l'Espanyol. L'extrem anglès Tyrese Dolan firma per 3 temporades procedent del Blackburn Rovers.
Moment de saber com tenim la circulació a aquesta hora. Cèlia Quintana, bon dia.
Bon dia. Bé, doncs d'aquí unes hores hi haurà segurament molt més trànsit, però en aquests moments, si sortiu a la carretera, us trobareu encara retenció a l'A2 o cinturó de litoral del Nus de Llobregat a Sant Joan d'Espí, sentit Lleida. Hi ha uns vehicles accidentats al voral, a la P7, cua de Cerdanyola fins a Barberà, sentit Girona, i a lateral en tots dos sentits de la marxa. Inici de la C58 i C33 d'entrada pel Nus de la Trinitat i la C17 a Parets del Vallès, sentit sud per obres. I pel que fa a les rondes de Barcelona, aquí hi ha retencions prou llargues a la ronda de dalt d'Hort a la Vall d'Hebron, sentit Llobregat, i sobretot de Pedralbes a Vallcarca, sentit Besòs. Hi ha unes obres que tallen un carril per sentit, i la ronda litoral també amb retencions destacables de forma a la Barceloneta, sentit Llobregat, i bosses d'aturades des de Zona Franca fins a Diagonal Mar, sentit Besòs.
I ens falta el temps.
A la tienda bitxi.com et portem aigua, sucs i tots els productes de la nostra web a casa. No carreguis res, nosaltres ens movem per tu. Bitxi Català us ofereix el temps.
Jofre Genué, bon dia.
Ui, hola, bon dia.
Ara sí, el Jofre Genué. Sí. Ha tornat la tranquil·litat, per tant, s'allunyen les tempestes, tot i que la temperatura continua, com a mínim, sostinguda.
Sí, de fet, podríem dir que ara mateix hi ha entre 4 a 7 graus més que ahir, cosa que faria pensar que fa molta calor, i més que res que ahir érem molt avall. Ahir, a aquesta hora, teníem temperatures de 20-21 graus, sobretot estem parlant del sud de les comarques de Barcelona, Camp de Tarragona. Per tant, feia molta fresca. Avui, evidentment, amb el sol s'ha recuperat el termòmetre, però bé, en tot cas, poc per sobre dels 25, una calor molt moderada. Les temperatures han d'anar pujant una mica aquests propers dies, fins diumenge. La calor es pot intensificar una miqueta, l'ambient pot ser una mica més d'estiu, però sempre en aquest context d'una calor no gaire intensa, i a més, en perspectives, ja avancem de cara a la setmana que ve, si s'acaben complint els pronòstics, de que continuem una mica per sota el que seria habitual, o com a molt el que toca per l'època. Per tant, grans calorades, almenys a una setmana vista, no s'entreveuen. I pendents de les nuvolades. Ara mateix ja hi ha alguns ruixats al Berguedà, afectant doncs, gairebé la zona del Santorell de Caral i Berga, i bé, van creixent aquestes nuvolades, i és que hem d'estar pendents aquesta tarda, podríem dir que és la traca final d'aquesta perturbació que ens ha afectat aquests darrers dies, tarda amb ruixats a l'interior de Girona, nord de Barcelona, però al pas de les hores aquests ruixats viatjaran de nord a sud, i per tant acabarem la jornada vespre, últimes hores del dia, amb aquests ruixats afectant fins i tot sectors de la costa central sud de Barcelona, zones doncs, força poblades, i localment poden anar acompanyats de calamar-se i tenir intensitat i anar acompanyats de tempesta. Hi ha alguns avisos en aquest sentit, creiem que al llarg de la nit i matinada això marxaria per donar pas a un dissabte força més tranquil.
Gràcies, Jofre. Bon dia.
Bon dia.
Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
Les 2:08. La Franja de Gaza és a punt de quedar-se sense complements alimentaris pels infants desnodrits. Aquest és l'enèsim crit d'alerta que fan les Nacions Unides i les agències humanitàries davant la fam que s'estén per la franja i que està afectant especialment els més petits. Avisen que si no aconsegueixen entrar més material, aturat a la frontera per Israel, aquests preparats, rics en calories i en nutrients, s'esgotaran en només 3 setmanes, Albert Manyà.
Les conseqüències d'aquesta crisi les ha quantificat Metges Sense Fronteres. Una quarta part dels menors de 5 anys de Gaza, de la les dones embarassades i de les lactants pateixen malnutrició. L'ONG avisa que des del maig les xifres s'han multiplicat per 4. Segons dades de l'OMS, en el que portem d'any, 114 persones han mort de fam, 21 dels quals són menors de 5 anys. Els hospitals i centres mèdics, mal equipats, atacats i sense subministrament, cada cop reben més pacients malnutrits. En un centre de la ciutat de Gaza, cada dia n'ingressen 25. A vegades són els mateixos metges els que estan en una situació límit, com Abu Abed Mugaisib, coordinador mèdic de l'entitat a Gaza.
Durant els últims mesos he estat sobrevivint amb un àpat al dia, i en els últims dies fins i tot he fet només un àpat cada 2 dies. I no sóc l'únic. Atenem pacients que es moren de fam mentre nosaltres mateixos comencem a passar gana. S'espera que salvem vides mentre les nostres es consumeixen lentament.
Com han fet abans altres ONGs, Metges Sense Fronteres acusa Israel de matar de gana deliberadament i demana no normalitzar l'ús dels aliments com a arma de guerra. L'exèrcit israelià permetria a partir d'ara als països estrangers tornar a llançar menjar des de l'aire, segons acaba d'anunciar la ràdio militar.
I enmig d'aquest panorama, Israel acusa França de premiar els terroristes i d'allunyar la pau amb l'anunci del president Emmanuel Macron de reconèixer Palestina el mes de setembre. Tant el primer ministre israelià Benjamin Netanyahu com el president i els ministres han sortit en tromba a desacreditar un gest que feia temps que l'Elisi tenia pensat. També ho han rebutjat amb fermesa els Estats Units, el gran aliat d'Israel. És el mateix que ja va passar quan ho va fer el govern espanyol. La diferència és que França és el primer país del G7 i el primer gran estat europeu que ho fa, i de moment no sembla que arrossegui ningú més. Ni Alemanya ni el Regne Unit no s'ho plantegen a curt termini. París, Isabel Galí, bon dia.
Bon dia. Macron desgrana els arguments. Cal un alto al foc immediat, l'alliberament de tots els hostatges i ajuda humanitària massiva a la població de Gaza. També garantir la desmilitarització de Hamas i reconstruir Gaza i, finalment, construir un estat palestí viable i que reconegui plenament Israel. Arguments coneguts, però que es transformaran en compromís al setembre, quan França reconegui davant les Nacions Unides Palestina com un estat. La reacció fins ara més virulenta ha estat de Marine Le Pen, per qui reconèixer l'estat palestí és, segons ella, reconèixer un estat de Hamas i terrorista. Dins el govern, tots els ministres s'han mantingut alineats amb el president, fins i tot els obertament sionistes. Aquest matí li preguntaven el de l'Interior, Bruno Retailleau, i ha evitat repetir que no hi està d'acord.
És que vos
aproveu aquesta decisió?
Ja m'he pronunciat sobre això fa unes setmanes i uns mesos.
Els moviments pro-palestins ho celebren, però la decisió arriba tard, diu l'estudiant Yassir Samir.
Avui el més important no és la qüestió del reconeixement de l'estat palestí. La urgència són els gazians, que desapareixeran.
El Consell Representatiu de les Comunitats Jueves de França ha recordat a Macron en un comunicat que els va prometre que no reconeixeria Palestina fins que tots els hostatges no fossin lliures, i asseguren que el 78% dels francesos estan en contra d'aquesta decisió.
Com dèiem, ni Alemanya ni el Regne Unit no segueixen els passos de França, com a mínim de manera immediata. Per Berlín, la prioritat és la seguretat d'Israel, i després ja s'estudiarà, diu, si els dos estats és la millor solució. Per Londres, cal centrar-se en assolir un alto al foc i en alleujar el patiment de Gaza. En declaracions a Sky News, el ministre de Ciència i Tecnologia britànic, Peter Kyle, establia les condicions per fer aquest gest.
Hi ha el compromís manifest d'aquest govern a favor d'un estat palestí, però això ha de passar d'una manera que s'empoderi i garanteixi l'estabilitat que necessiten els palestins. La sobirania existeix per una raó, i ens hem d'assegurar que la sobirania es pot exercir amb la creació de l'estat palestí.
Més coses. El president de la Generalitat, Salvador Illa, anuncia que abans que s'acabi aquest any s'obrirà una nova delegació del govern a la Xina. Illa s'ha reunit abans amb un dirigent del Politburó del Comitè Central del Partit Comunista de la Xina, el màxim òrgan de direcció política del gegant asiàtic, i tots dos han coincidit que hi ha diverses possibilitats de cooperació. És un viatge amb un marcat contingut econòmic, en què Illa s'ha reunit amb empreses que han mostrat interès per instal·lar-se a Catalunya. Pequín, Francesc Canals, bon dia.
Bon dia. És un viatge de marcat caràcter econòmic, però que ha començat amb la part més política. Sentim el president de la Generalitat.
Obrirem una delegació del govern de Catalunya a Xina. Fins ara, què tenim? Tenim tres oficines d'acció, a Pequín, Xangai i Hong Kong. Tenim una oficina de l'Agència Catalana de Turisme, i ho reforçarem, una delegació del govern que coordinarà tota la nostra presència aquí i donarà també un rang més reforçat.
El Gran Palau del Poble, Salvador Illa ha traslladat al vicepresident de l'Assemblea Popular Nacional, Wei Hua, la decisió de la Generalitat d'obrir la delegació a la Xina. Hu és el màxim col·laborador de Geology, el president de la Cambra i número 3 de la direcció xinesa, que el novembre va ser a Barcelona amb el president de la Generalitat, convidat ara a Pequín. A més d'aquesta trobada, reunió també al més alt nivell amb Yin Li, secretari del Partit Comunista a Pequín i, sobretot, membre del Politburó del Comitè Central Xinès, els 25 més poderosos del règim. L'obertura d'aquesta delegació, que com a màxima representació institucional ha de ser a Pequín, ha estat ben rebuda per la part xinesa. Segons fonts del govern, en aquestes trobades, que són molt rellevants perquè la Xina és determinant per al bon curs de negocis i inversions, la part institucional. I també per això el govern Illa treballa en coordinació amb la diplomàcia espanyola i en aquest sentit ajuda que la Xina i Espanya tinguin bones relacions sense contenciosos.
D'aquí un minut serà un quart de tres de la tarda. Atenció a aquesta dada. Els productes catalans, per tant de quilòmetre zero, que es comercialitzen a Mercabarna, han caigut de manera dràstica. Si fa gairebé 40 anys eren més de la meitat, ara només representen el 15% del total. Ho alerta un estudi de l'Institut de Recerca Urbana de Barcelona, Marguell.
Una situació, en canvi, que s'ha capgirat amb les importacions, que s'acosten al 30%, i els productes que arriben de la resta de l'Estat, que suposen pràcticament el 60%. El director de l'Àrea d'Urbanisme i Transició Ecològica d'aquest Institut de Recerca Urbana de Barcelona, Rubén Martínez, ha explicat a Catalunya Ràdio que part de la culpa la té la globalització alimentària, però també reclama a la Generalitat polítiques per protegir i reforçar els productors locals.
No podem excusar-nos només en la globalització i en una cosa que ha passat així entre mans abstractes, sinó que cal fer una política de país que generi circuits curts de comercialització i que el producte català, que és bo, saludable i pot ser més barat i, a més, és bo pel planeta, sigui el que mengem a Catalunya.
I en paral·lel, aquest descens de productes catalans que ven Mercabarna s'ha reduït també el nombre de treballadors que té el sector primari. L'estudi també apunta el canvi que hi ha hagut entre els compradors que té aquest mercat majorista. Mentre que als anys 70 la majoria de les vendes les feia als mercats municipals, ara només suposen el 12%. El pes de la facturació se'l reparteixen les exportacions, el petit comerç i els supermercats.
I encara parlant de Barcelona, la ciutat acorda apujar gradualment el recàrrec de la taxa turística dels 4 euros diaris actuals a 8 euros d'aquí l'any 2029. La proposta d'Esquerra de pujar un euro cada any, el recàrrec, s'ha aprovat amb els vots a favor del PSC i dels Comuns. Jordi Corbalan.
Els 8 euros és el topall màxim que l'Ajuntament podrà cobrar diàriament als visitants quan s'aprovi la llei que s'està tramitant al Parlament, que es va encallar per discrepàncies polítiques, sobretot entre Esquerra i els Comuns. Desavinences que avui s'han repetit al ple municipal. Sentim Elisenda Alemany d'Esquerra i Carolina Recio dels Comuns.
I tant que tenim pressa. Més pressa que la que van tenir aquells que governaven aquesta ciutat respecte a aquesta solució que plantegem avui.
Tenen tanta pressa, que han acordat ajornar la votació al Parlament a l'octubre i aquí estem plantejant ajornar el tope del recàrrec turístic fins al 2029.
Malgrat aquestes diferències, la proposta s'ha aprovat i el tinent d'alcalde socialista Jordi Valls s'ha compromès a incorporar-la en el projecte d'ordenances fiscals per al 2026 que s'haurà d'aprovar a la tardor.
Es fa un increment de l'ús d'impost i recàrrec d'una forma modular.
Barcelona va recaptar l'any passat 81 milions d'euros pel recàrrec de la taxa turística. El gruix dels ingressos repercuteixen en la millora de la ciutat.
Víctor de Aldama, el principal empresari implicat en la trama Koldo, assegura ara que Begoña Gómez, la dona de Pedro Sánchez, no té res a veure amb el rescat d'Air Europa. Així ho acrediten nous àudios aportats a la causa, segons ha revelat avui la cadena SER. Madrid, Pol Marçà, bon dia.
Bon dia. Begoña Gómez no va participar de cap pressió perquè el govern espanyol rescatés l'aerolínia Air Europa després de la pandèmia. De fet, no hi hauria hagut cap tipus de pressió perquè aquesta operació tirés endavant. És el que revela una nova conversa gravada per Koldo García que ara ha fet pública la cadena SER, en què l'aconseguidor d'aquesta trama, Víctor de Aldama, assegura que la dona de Pedro Sánchez no va fer res perquè Europa fos rescatada i sosté que el procés va estar perfectament reglat.
Que si ha habido presiones con Begoña y tal, la verdad, y operación que ha habido presiones. Hombre, una operación que lleva desde el mes de marzo o abril, si no me equivoco, y ha salido en el mes de noviembre, que la ha visto con puntos y con comas la SEPI. ¿Dónde está lo raro de la operación? ¿O dónde está que haya habido presiones?
El govern espanyol sempre ha defensat la legalitat i la conveniència del rescat d'Air Europa i que Begoña Gómez no hi tenia res a veure. La vicepresidenta i ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, assegura en una piulada que després de mesos d'injúries i mentides, la veritat obligarà alguns, no concret aquí, a disculpar-se. En la investigació del jutge Peinado a Begoña Gómez, el magistrat havia intentat investigar el rescat de l'aerolínia, però l'Audiència de Madrid li havia denegat dues vegades.
I encara en temes judicials, tot i que molt diferents, finalment aquest migdia el fill petit de Juana Rivas, d'11 anys, ha marxat amb el seu pare, que en té la custòdia, però està pendent de judici per suposats maltractaments als seus fills a Itàlia, que és on viu. Els advocats de Juana Rivas ja han avançat que intentaran prendre-li la custòdia plantant batalla als jutjats italians, Maria Núria Rebellé.
Segons un comunicat que han fet públic aquest migdia, els advocats de Rivas, que ja tenen recorreguda la custòdia en aquell país, ara acudiran a la fiscalia italiana per demanar mesures de protecció pel nen. I és que el menor, segons recull l'informe psicològic, tem per la seva vida. De fet, va intentar que la fiscal i la jutge de guàrdia l'escoltessin i després d'esperar 9 hores al jutjat no el van rebre. Ribas ara està investigada per sustracció de menors, denunciada per la seva exparella, en negar-se dimarts a lliurar el nen com estipulava la justícia italiana. La dona esperava que algun organisme judicial espanyol li donés la raó i aturés el trasllat del fill. De fet, porta 15 anys de lluita judicial per no lliurar els nens al seu pare, fet que li va costar l'entrada a la presó per bé que el govern la va indultar.
Passant 5 minuts d'un quart de 3 de la tarda, fem una pausa i de seguida més coses aquí al Catalunya Migdia.
Catalunya Migdia.
Tu busques les millors ofertes. Nosaltres les tenim a la nostra app. Només fins demà a les 9 del matí. Només a l'app de MediaMarkt et donem un 15% de descompte en tot. Que encara no la tens? Descarrega-la ara i aprofita el 15% de descompte a l'app de MediaMarkt.
Torna la batalla més disputada de l'any. Casa teva contra la calor. A Bauhaus tenim la millor defensa per la teva llar. Aires condicionats, ventiladors, climatitzadors... Aprofita-ho i surti guanyant. Aquest estiu juga amb avantatge i avança't a la calor. Bauhaus. Imagina, crea, sorprèn-te.
Multinacionals de butxaca és un podcast que inspira.
I jugar a la Lliga Mundial, doncs és l'única forma de tenir llista d'alt.
Deixar anar no és tan senzill com sembla, perquè t'ha costat molt aconseguir-ho.
Empreses amb talent que expliquen els neguits, èxits, oportunitats, fracassos i reflexions en primera persona.
Moltes gràcies per participar en el Multinacionals de Butxaca.
Multinacionals de Butxaca, amb Xavier Cambra. El podcast que dona a conèixer els líders de les empreses familiars catalanes més importants.
A l'app i web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3Cat.
Amb el patrocini de Fira de Barcelona.
Catalunya Migdia.
D'aquí a 9 minuts seran 2/4. Prop del 80% de les dones que tenen pèrdues d'orina no demanen ajuda per vergonya o per desconeixement i acaben convivint amb el problema, segons la Societat Espanyola de Ginecologia i Obstetrícia. La incontinència urinària afecta prop del 50% de les dones que tenen entre 45 i 50 anys i encara és més habitual a partir dels 70 anys. Mònica Mas, bon dia.
Bon dia.
Quines són les causes i quins són els tractaments?
Doncs mira, tenir almenys una pèrdua d'orina al mes ja es considera incontinència urinària i hauria hem de demanar ajuda al metge perquè tractar-la en etapes inicials permet revertir totalment el problema. Les causes són diverses. D'una banda, haver tingut parts vaginals o per cesària, malalties de la bufeta, restrenyiment o practicar esports d'impacte. També és molt comú durant l'etapa de la menopausa a causa de la baixada del nivell d'estrògens que provoca canvis en els teixits del sòl pelvià. La doctora Rebeca Fernández, responsable de la unitat de sòl pelvià de l'Institut de Xeus, explica en declaracions a Catalunya Ràdio la importància del diagnòstic precoç i els tractaments per revertir-ho.
Lo bàsic és això, els canvis d'hàbits, una bona educació vesical i exercicis de sòl pèlvic. A partir d'aquí, doncs, hi ha tractaments més específics, com que he dit, els estrògens en el moment de la menopausa. Hi ha alguns pessaris que es poden col·locar durant el temps que es fa la fisio, que són unes anelles que es col·loquen per subjectar la uretra i que ajuden a que no tingui aquesta hipermobilitat. Si això no funciona o és molt, molt severa la incontinència, doncs el següent pas doncs ja serien les tècniques quirúrgiques.
La reeducació dels hàbits de la pacient passa per evitar un excés d'estimulants com la cafeïna o la teïna i els picants, també beure entre un litre i mig i 2 litres d'aigua al dia i reeducar la bufeta i no deixar-se passar més de 3 hores entre una micció i micció. També són imprescindibles els exercicis de sòl pelvià per qualsevol dona que hagi tingut almenys un part.
I encara que parlem de malalties, moltes d'aquestes malalties, com ara la depressió o l'esquizofrènia, trastorns neuropsiquiàtrics com l'autisme, però també algunes patologies neurodegeneratives, com ara l'Alzheimer o el Parkinson, poden començar molt abans del que es pensava fins ara, en el moment que es dissenya el cervell. Això, com a mínim, és el que assegura un estudi d'investigadors de l'Institut de Recerca de l'Hospital del Mar i de la Universitat de Yale, publicat ara a Nature Communications, Purificació Barcelona.
En la recerca han analitzat en quin moment influeixen en el cervell prop de 3.000 gens vinculats a aquestes patologies i trastorns i han vist que ja són presents en les mateixes cèl·lules mares cerebrals, és a dir, les que dissenyen com ha de ser el nostre cervell. Però, a més, han fet simulacions en cèl·lules cerebrals i han pogut determinar els moments del desenvolupament en els quals hi ha més activitat d'aquests gens i que, per tant, serien els idonis per actuar-hi. Ho ha explicat a Catalunya Ràdio Gabriel Sampera, un dels responsables de la investigació.
Hem trobat la implicació de gens de malalties neuropsiquiàtriques
ja actius en les cèl·lules mare del cervell i hem pogut trobar en quins moments aquesta disrupció és més important, obrint la porta a possibles teràpies futures per saber on i quan dirigir una teràpia gènica o un tractament personalitzat.
Fins al 70% dels gens vinculats a aquests trastorns estan presents als inicis de la formació del cervell. Tot i això, els responsables de l'estudi recorden que el fet de néixer amb aquesta predisposició no determina que la persona els acabi desenvolupant, perquè també intervenen factors ambientals com els hàbits de vida o el consum de drogues.
D'aquí a 5 minuts seran 2:45 de la tarda. Els Mossos d'Esquadra han desarticulat a Barcelona un entramat criminal que controlava el mercat de revenda de telèfons mòbils robats. Compraven els aparells sostrets, intentaven estafar les víctimes i després enviaven els mòbils cap a l'Àsia, principalment a la Xina, però també al Marroc. S'han localitzat més d'un miler de mòbils, valorats en 400.000 euros, i hi ha una vintena de detinguts, Marriera.
Es tracta del cop policial més important contra les xarxes que donen sortida a aquests mòbils robats, segons l'inspector Lisard Hidalgo, cap de la Divisió d'Investigació de Barcelona. Aquesta investigació va començar l'any passat després que diverses víctimes geolocalitzessin els seus dispositius en uns pisos del Raval. En aquests habitatges, un dels grups comprava els mòbils robats i després enviava missatges als propietaris per accedir a les targetes bancàries vinculades al dispositiu. Hi ha constància d'una vintena d'estafes i compres a establiments pròxims d'aquests pisos que formaven part també de l'entramat. Després, els mòbils s'enviaven a l'estranger per revendre'ls, ja sigui sencers o a peces.
Si el telèfon no està bloquejat, el torno a reintroduir fora de territori nacional. Tenim ubicacions, per exemple, al Marroc, d'algun telèfon que ha passat per les mans dels nostres investigats. I si el telèfon ha quedat bloquejat, vam veure que aquests telèfons marxaven cap a Àsia, sobretot a la zona de Xina, on també tenim algunes ubicacions.
Del miler de mòbils recuperats, els Mossos només tenien identificades 171 víctimes, les que en el seu moment van denunciar una pèrdua, un fur o un robatori, ja sigui a Barcelona, però també n'hi ha arreu de Catalunya, a d'altres ciutats de l'Estat, com València, Sevilla, o europees com Lisboa o Milà. De la vintena de detinguts, molts d'ells amb antecedents, 4 han ingressat en presó preventiva.
Tornem a la informació internacional perquè tenim la primera reunió entre l'Iran i els tres països europeus que volen rellançar el pacte nuclear amb el règim dels ayatolàs. Alemanya, França i el Regne Unit han parlat amb els iranians a Istanbul per primera vegada des dels atacs d'Israel i dels Estats Units al juny contra instal·lacions nuclears iranianes, però que van matar almenys 1.000 persones. Tot i que Teheran sabé a tornar a permetre inspeccions internacionals, la dissidència iraniana fa una crida a reimposar les sancions al règim. Berlín, Oriol Serra, bon dia.
Bon dia. La dissidència iraniana a l'exili en favor d'un Iran lliure de dictadures religioses o monàrquiques considera que la comunitat internacional ha d'activar el mecanisme snapback, pensat per a reimposar les sancions en cas d'incompliment dels acords sobre l'enriquiment d'urani, i adverteixen que el règim d'Ali Khamenei només mira de guanyar temps amb les negociacions per a obtenir armament nuclear. A la conferència celebrada a Berlín, hores abans de la reunió de diplomàtics iranians i europeus d'Istanbul, el representant del Consell de la Resistència de l'Iran, Ali Safavi, exiliat als Estats Units des de fa més de 50 anys, ha afirmat en declaracions a Catalunya Ràdio que va sent hora que reconegui el dret a l'autodeterminació dels iranians.
Occident no ha reconegut el dret a l'autodeterminació i a la sobirania dels iranians. Fins i tot ara, en un moment de màxima pressió, ni l'administració nord-americana ni els europeus estan parlant sobre un canvi de règim.
Els activistes reunits a Berlín també han comptat amb el suport de l'exministre de Defensa durant la primera legislatura de la cancellera Merkel, Franz Josef Jung, qui ha advertit que l'Iran és una amenaça directa per a Europa.
I Donald Trump viatja avui cap a Escòcia, encara amb la guerra comercial oberta i pendent d'acord amb la Unió Europea, però amb tot molt més encarrilat pel que fa al Regne Unit. Tot i que dilluns es veurà amb Keir Starmer, la visita de 5 dies té un caràcter eminentment privat, sobretot per jugar a golf, i arriba encara amb polèmiques ben recents relacionades amb el president dels Estats Units, Sergi Roca.
Sí, la principal, tot el cas Jeffrey Epstein, amb encara molts dubtes pendents sobre la seva relació amb el depredador sexual de menors mort el 2019. Un afer, per cert, que també va esquitxar la monarquia britànica, amb el príncep Andreu com a protagonista. Ara bé, els episodis al voltant de Trump en les últimes 24 hores passen primer per la seva pressió al president de la Reserva Federal, Jerome Powell, perquè rebaixi els tipus d'interès. ara s'ha agafat el cost d'unes obres a l'edifici de la institució per desprestigiar-lo públicament just al costat de Powell.
Sembla que són 3.100 milions de dòlars. S'ha disparat una mica, o molt. S'ha passat dels 2.700 milions als 3.100.
A mi no em consta.
Acaba de sortir.
Això ve de nosaltres?
Sí.
Això es refereix a un tercer edifici.
És un edifici que s'està construint.
No, es va construir fa 5 anys.
I l'altra polèmica és South Park i el penis fictici de Trump.
Trump. His penis is teeny tiny, but his love for us is large.
La Casa Blanca ha carregat contra els creadors de la sèrie per riure's obertament de Donald Trump al primer episodi de la 27a temporada de la sèrie. Primer, amb un president al llit despullat amb Satanàs i llançant querelles a tothom. I després, amb un Trump generat per intel·ligència artificial, ara el sentíem, caminant nu pel desert i fent befa també dels seus genitals.
En punt, 2:15 de la tarda, deixem la informació internacional, tornem a Catalunya, pel que el Parlament treballa per tenir aprovada la llei de memòria democràtica abans que s'acabi l'any. Va decaure per l'última convocatòria d'eleccions. S'hi ha pronunciat el conseller de Justícia, Ramon Espadaler, durant la commemoració de l'inici de la Batalla de l'Ebre, avui fa 87 anys. Serra de Pàndols, Jordi Barranca.
Sí, bon dia. Una llei que va decaure amb la convocatòria de les últimes eleccions i que forma part dels acords d'investidura entre el PSC i Esquerra Republicana. El conseller de Justícia, Ramon Espadaler, confia més en que s'aprovi durant aquest segon semestre.
Creiem que podrem arribar a port abans d'acabar l'any en fer la nova llei de memòria democràtica, doncs que el govern va enviar al Parlament en compliment dels compromisos d'investidura, perquè era una llei que quasi bé havia arribat a port l'anterior legislatura i que ara, doncs, al vèncer de la legislatura, vam tornar a enviar en els mateixos termes i ara s'està discutint.
Una norma que, entre altres coses, posarà l'èmfasi en la importància de transmetre la memòria democràtica als més joves, bàsicament per recordar i tenir sempre present fets com la Guerra Civil. Precisament avui, aquí, a la Serra de Pàndols, al Pinell de Vara i a la Terra Alta, s'ha fet la commemoració de l'inici de la Batalla de l'Ebre. Va durar 115 dies i van morir 30.000 persones.
Al Vendrell estan en marxa les obres per renaturalitzar la riera de la Bisbal. S'eliminarà l'actual canalització de formigó que travessa la ciutat, rebaixant els murs fins a la meitat, i aprofitant l'espai que l'envolta s'hi farà un passeig fluvial que, en cas de fortes pluges, serà inundable. Corresponsal al Baix Penedès, Montse Gené Riba.
L'actual llera, que és una caixa de formigó que divideix el Vendrell, es transformarà en un entorn més amable que, alhora, augmentarà la capacitat de la riera pels laterals en cas de grans avingudes d'aigua. Ho explica l'alcalde Kenneth Martínez.
Intentem donar-li una forma de riera natural i no com la que tenim ara, que és un canal hídric artificial. En comptes d'aquestes parets de formigó, el que farem són talussos naturals que faciliten la integració de la riera a la pròpia ciutat.
Els comerciants es queixen que les obres hagin començat ara per la Festa Major i temen que els afecti l'eliminació d'aparcament al voltant de la riera. Salvador Rodríguez, president de Comerç del Vendrell.
Perdre places d'aparcament en aquest poble concretament, que a més anem justets a places de parc, doncs afecta negativament. El que passa és que potser patim mals necessaris, no? Perquè el passeig al final també comporta consum. Per tindre aquest entorn agradable, doncs hem de passar per aquestes obres.
La primera fase de les obres entre el Pont Nou i el Pont Vell s'allargarà fins al desembre. Després vindrà la renaturalització i també actuacions en els torrents secundaris. La inversió en aquest primer tram és de més de 6 milions d'euros.
I després de 3 anys sense activitats aquàtiques per culpa de la sequera, han tornat les embarcacions al Congost de Mont-rebei, situat entre la Noguera, el Pallars Jussà, i alhora s'hi ha incrementat la vigilància dels agents rurals, que ja han posat una dotzena de sancions. Han tornat barques i caiacs amb una novetat. S'han certificat la presència del musclo zebra a canelles i s'han de desinfectar cada cop que surten o entren al pantà. Aquest és un dels controls que fan els agents rurals a la zona, on ha doblat la presència fins a 5 patrulles els dies de més afluència. El cap del cos a Lleida, Llorenç Ricou, explica les infraccions que s'han trobat fins ara.
Circulació, sobretot de barques, d'algunes embarcacions sense autorització, i després d'algunes, hi ha hagut algunes per molestar la fauna, algun vol de dron il·legal, i després també alguna altra de pesca, de gent que es ficava a pescar amb hores que no tocaven.
Les empreses de turisme actiu de la zona celebren la tornada de l'activitat aquàtica, tot i que encara es ressenten dels anys d'aturada. Hem parlat amb Simón de la Canal, de Zenit Aventura.
La sequía estuvo muy cerca del boom post-pandemia, que lo cual no creemos que vuelva a llegar a un nivel tan alto como fue lo que era el 2020 y 2021, pero sí que está bastante bien.
I és que després de les pluges de la primavera, Canella supera ara el 80% de la seva capacitat. Amb aquesta informació hem arribat a passats 4 minuts de 2 quarts. Fem una pausa per la publicitat i de seguida la cultura.
Catalunya migdia.
Sabies que 9 de cada 10 incendis forestals estan relacionats amb l'activitat humana? A Catalunya tenim el Pla Alfa dels Agents Rurals, una eina clau per prevenir i vigilar activitats de risc d'incendi. Té 5 nivells segons el perill i s'actualitza diàriament per municipis. En cas de perill extrem, es poden limitar els accessos als espais naturals. Abans de visitar-los, consulta el mapa interior.gencat.cat/plaalfa. Protegim-nos i reduïm el risc d'incendi. El foc no avisa. El Pla Alfa, sí.
A Catalunya Ràdio hi ha un programa que es mira l'estiu amb calma.
Però que es manté a l'aguait per si... salta la notícia.
Un programa amb els peus en remull i el cap ben endreçat.
Amb curiositat per les coses que ens envolten i per les de més enllà.
És la tarda de Catalunya Ràdio de l'estiu, de dilluns a divendres de 4 a 7.
Aquesta setmana amb Anna Ayala.
La tarda d'estiu. Tasta-la ara, que es desfarà aviat. Catalunya migdia.
Passen 5 minuts de 2 quarts, deia. Tècnics aragonesos aniran dilluns al Museu Nacional d'Art de Catalunya per començar a preparar el trasllat de les pintures de Sixena. Ho ha anunciat la consellera de Cultura aragonesa, Tomasa Hernández, l'endemà que la jutge dictés l'ordre d'execució definitiva de la sentència que obliga el museu a retornar les peces. Montse Camps.
Han tornat barques i caiacs amb una novetat. S'ha certificat la presència de musclos zebra a Canelles i s'han de desinfectar cada cop que surtin o entrin del pantà.
Ha explicat que ha enviat una carta al MNAC, que ja ha respost que hi poden anar, i ha parlat amb la consellera de Cultura, Sònia Hernández.
Esta carta se limita no a pedir autorización. Es una comunicación. He llamado a la consejera de Cataluña para poner en conocimiento que habíamos enviado esta carta y que esperábamos una decidida colaboración y no se pusiera ningún obstáculo a que nuestros técnicos entraran. Parece ser que no va haver problemes.
Els tècnics faran un escaneig visual en 3D de les sales on s'ubiquen les pintures i sol·licitaran l'accés a tota la documentació sobre el seu tractament i conservació. Per la consellera aragonesa, les pintures no han de patir cap dany quan arribin a la nova ubicació.
Que pueden sufrir algún daño, como posible, como hipotético, lo repararemos. ¿Dónde está el problema? El monasterio es el propietario. Los más interesados que los bienes no se deterioren son los titulares.
No és la primera vegada que tècnics aragonesos entren al MNAC. El mes passat van participar en una comissió d'experts amb tècnics catalans, van examinar in situ les pintures amb una grua i van tenir accés a diferent documentació segons fonts del Museu a Catalunya Ràdio.
I ara anem de festival musical amb un clàssic. I és que els Beach Boys obren aquesta nit a Sitges la 8a edició del Festival Terramar. Fins al 10 d'agost, el festival programarà 12 concerts amb una gran varietat d'estils per poder triar. Corresponsal al Garraf, Montse Gené Riba.
El Festival Terramar agafa el seu nom del Parc Noucentista, on té lloc i li dona caràcter. Aquest any comença amb el 70% de les entrades venudes anticipadament. Té aquests plats forts que destaca el codirector Joan Ramon Rodríguez.
En aquesta 8a edició hem aconseguit un ventall de propostes molt diferents que passen des de la inauguració amb el grup mític de Beach Boys, passant per una festa Europarty amb Lorin com a artista principal, el flamenc més internacional amb Sara Varas presentant el nou espectacle homenatge a Paco Lucía, l'artista colombià Camilo, artista més important llatí del moment, i el retorn després de 25 anys de Pecos concloent el festival.
Altres artistes seran Ana Belén, demà mateix, l'artista francesa Zaz, Índia Martínez, Trueno, Duncan Du, L'Exambusto i Kulan de Gang. El director del Terramar, CaixaBank, considera que s'ha entrat en una fase de consolidació del festival. Com sempre, el cicle Imprescindibles potenciarà el talent local en un escenari i els mateixos Jardins Terramar.
I de un festival musical a un museu. L'espai Thyssen de Sant Feliu de Guíxols proposa al visitant contemplar grans obres d'autors com Josep Amat o Joaquim Vayreda mentre escolten la música composta expressament per aquella pintura. La mostra s'inaugura aquesta tarda i es podrà visitar fins al 12 d'octubre. Girona, Clara Jordan.
Sota el títol Sons, analogies musicals a la pintura, l'espectador podrà veure, per exemple, el quadre La Rambla de Josep Amat i la gravació que Joaquim Mir va fer mentre l'artista pintava aquesta obra. També hi són presents Santiago Rossinyol, Joaquim Vayreda i Juli Garreta, nascut a Sant Feliu, que té especial protagonisme en aquesta mostra en l'any que es commemora el centenari de la seva mort. De fet, hi ha una part dels quadres que aniran acompanyats amb peces de Garreta, com explicava la comissària Pilar Giró.
Era una exposició que combina música i pintura, per tant, ens enllaçava perfectament en aquest any Garreta, poder-la extendre i adaptar-la, no?, a la particularitat del nostre territori, doncs, ha estat un privilegi.
Per cert, que l'alcalde de Sant Feliu, Carles Motes, ha explicat que els tràmits pel futur museu avancen a bon ritme i que d'aquí un any la primera fase de les obres ja estarà en marxa. I ha tornat a insistir també els responsables de la Fundació que tots els museus seguiran endavant malgrat l'obertura en el futur d'un centre a l'antic Cine Comèdia de Barcelona.
I una cosa més abans dels esports.
Siberia, xalarana.
Les Valls d'Àneu acullen des d'avui fins al 3 d'agost una nova edició del Dansàneu, el Festival de Cultures del Pirineu. S'hi podran veure 35 propostes amb noms com aquest que sentim, Salvador Sobral, i també Maite Martín, Quimi Portet, Carlos Cuevas o Tarta Relena. Lleida, Noelia Caselles, actuacions que es faran en espais ben singulars.
Sí, bon dia. Aquesta és l'edició més descentralitzada i són els mateixos veïns qui proposen alguns dels escenaris. Ho explica la directora del Dansàneu, Ruth Martínez.
Allò que ens pot fer més il·lusió és que vingui una persona i t'ofereixi el seu hort, el seu jardí, la seva llúpia, no? Realment això vol dir que hi ha una identificació amb el projecte cultural que hi ha rere el festival.
I un exemple d'aquests espais singulars el trobem avui mateix amb l'obra La Majordoma, amb Rosa Renom.
És un dels títols teatrals de la temporada i el podrem tenir en un espai magnífic com és el poble d'Esterona, a la Guingueta d'Àneu, el pòrtic d'entrada a les Valls d'Àneu.
De la programació en destaca també la producció de dansa de Toni Mira i Magdalena Garzón, una lectura de Turó a càrrec de Carlos Cuevas o en clau musical Tarta Relena, Quimi Portet o Salvador Sobral. També s'hi pot veure des d'aquest migdia l'exposició Sumum, una proposta treballada amb els alumnes de l'escola La Closa d'Esterri d'Àneu.
19 minuts per les 3, els esports. El festival català que s'està vivint a la natació artística, el Mundial de Singapur, té la cirereta del pastís ara mateix a aquesta hora. Ha acabat ara la final de la prova de rutina acrobàtica per equips. Marcos García, o encara s'està disputant aquesta
ara
final?
Ara mateix ha acabat. Fa 20 segons la Xina acaba de guanyar medalla d'or bronze per a les catalanes. La Xina de Natarrets es guanya aquesta medalla per davant de Rússia. Rússia segona, ja saps que competeix amb bandera neutral, les russes. I Espanya, que havia estat segona a la preliminar, perd una posició, però assegura un metall més. És la novena medalla en aquesta competició. En aquesta en concret hi teníem 5 catalans i catalanes dels 8 membres de l'equip. Eren Txell Ferrer, Denis González, Lilú Lluís, Txell Mas i Paula Ramírez. En total, com diem, 9 medalles. En aquesta prova no ha competit Iris Tió, estava donant suport a les seves companyes. Iris tanca la competició amb 6 medalles a Singapur, 3 d'or. La darrera ha estat aquesta matinada fent parella amb Denis González a la modalitat de duet mixt lliure.
Sí, estic supercontenta i molt, molt contenta que hagi sigut també amb la Lilú ahir i amb el Denis avui. Perquè
sola, en el teu solo.
Sí, en el solo. Perquè, bueno, tenim molt bona connexió, ens hem passat molt bé i ha sigut un any molt maco.
Repassant-los tots i totes, els catalans i catalanes de l'artística a Singapur són Iris Tió, Denis González, Lilú Lluís, Mireia Hernández, Paula Ramírez, Txell Ferrer i Txell Mas. Majoria. A banda, a l'equip tècnic espanyol també hi ha majoria de casa nostra, com la seleccionadora Andrea Fuentes, que esperava aquest èxit, però no tan aviat.
No m'havia arribat a plantejar tan amunt, sincerament, noto que acabo de començar encara, saps? Quan vaig arribar fa 9 mesos aquí, crec que tenia ganes d'arribar a aquest punt. Sabia que podria arribar amb aquest equip a aquest punt, però no m'ho esperava tan ràpid. O sigui que és com que ens hem juntat en el moment perfecte i ara pues, a seguir pensant en els següents reptes.
Qui tinc ganes de més aquesta tarda, a partir de les 7, entrevista del Sergi Andreu a Miris Tió al tot cost.
Però a banda de totes aquestes medalles, els esportistes catalans tornaran de Singapur també amb dues medalles més, en aquest cas de waterpolo. El bronze de la competició femenina s'hi ha sumat una medalla d'or èpica a la final masculina. Què passa amb el waterpolo de casa nostra, Oriol Domènech?
Doncs que som una potència a nivell mundial. En total, 22 medallistes catalanes i catalans de waterpolo a Singapur. 10 catalans a l'equip espanyol masculí, 12 catalanes al femení. I això que a Catalunya tenim menys de 4.000 llicències de waterpolo entre femení i masculí. Ahir sentíem les valoracions de les waterpolistes després del bronze i avui és el torn de l'equip masculí. Medalla d'or i Felipe Perrone com a gran protagonista perquè penja el casquet.
Sincerament, no pensava tant això perquè tenia de controlar-me, no? Perquè no podia estar plorant tota estona, així que és el combinat sonyat, sí, però sobretot perquè estic amb ells i crec que ens mereixíem estar acabats junts, això.
Espanya 15, Hongria 13 a la final masculina. Perrone, de 39 anys, s'acomiada del waterpolo professional amb un or per al rècord i el darrer gol en la final. En declaracions al Tot Costa, el capità explicava quin llegat vol deixar.
Lo realment primer, el de donar tot i després de respecte. Jo crec que he tingut un respecte als meus companys, als àrbitres, a tots els que he jugat contra i crec que això, jo crec que realment es valora i avui en dia no és bonic i crec que espero que això sigui com un algo que he deixat.
8 finals mundials masculines per l'equip espanyol, 4 ors i 4 plates. La primera posició a Perth 98, Fukuoka 2001, Budapest 2022 i des d'ahir Singapur 25.
Són 3:45 de la tarda. Després de diversos canvis de guió que us hem anat explicant a Catalunya Ràdio, finalment, ara sí, el primer equip blaugrana viatja ara mateix cap al Japó, on diumenge ha de començar la gira asiàtica prevista per aquesta pretemporada. Hansi Flick s'ha endut fins a 30 jugadors amb algunes novetats i també amb absències destacades, Roger Bussà.
Sí, l'equip ja vol la direcció a Osaka, per fi, aquí al Japó, on hi arribarà a 8:45 del matí, hora japonesa, un dia més tard del previst, amb poc temps per jugar diumenge aquest amistós contra el Vissel Kobe, i, com deies, amb 30 jugadors i no 26, amb Marcus Rashford, sense Ter Stegen, que ja sabeu que superarà la setmana que ve, tampoc ho fan Oriol Romeu i Pau Víctor, que es queden a Barcelona per resoldre el seu futur, i a banda de Runi Bardaggi completen l'expedició 5 jugadors del filial, que són Jofre Torrents, Dro, Guille Fernández, Toni Fernández i el porter Diego Cochen. L'equip, com dèiem, jugarà diumenge contra el Vissel Kobe, 12 del migdia, hora catalana, i després, la setmana que ve, marxarà ja cap a Corea del Sud, segona part de la gira, on hi jugarà 2 amistosos més.
Qui no ha viatjat al Japó amb la resta del primer equip del Barça és Marc-André Ter Stegen, que ahir va anunciar que la setmana que ve passarà pel quiròfan per operar-se de l'esquena. A Arau del Serra, la incògnita és saber quant de temps s'estarà de baixa i si el Barça ho podrà aprofitar per inscriure algun dels nous fitxatges en el seu lloc.
I això passarà pel que decideixi la Comissió Mèdica de la Lliga en funció de l'informe que el Barça els emeti. Si el temps de recuperació s'estima que serà de 4 o més mesos, la lesió es considera de gravetat i el Barça podria fer servir el 80% del salari del porter alemany per inscriure un o més jugadors. El cas més recent el trobem la temporada passada, quan el Barça va poder inscriure Dani Olmo i Pau Víctor per la baixa de llarga durada del central danès Andreas Christensen. Ho explica amb més detall el doctor Jordi Ardèvol, membre de la Comissió Mèdica de la Lliga i excap dels serveis mèdics del Barça. Són declaracions al Tot Costa de Catalunya Ràdio.
És a dir, nosaltres de la Comissió Mèdica primer hem de rebre la sol·licitud de baixa de llarga durada, que la Comissió Mèdica no ha arribat, aquesta sol·licitud, i llavors, en funció dels informes que hi ha, les imatges que porten i tota la documentació que es demana habitualment, doncs emetem un comunicat dient que compleix criteris o no de llarga durada.
Ter Stegen, en el comunicat emès ahir, on explica que superarà la setmana que ve, també diu de forma molt detallada i, en certa manera, sorprenent, que calcula que estarà de baixa uns 3 mesos. Ardèvol, en aquest sentit, explica que aquest tipus de lesions poden tenir un jugador de baixa molt més que durant aquest temps.
Si fos en el mateix nivell vertebral, i pues, probablement sí, però és més probable que s'allargués, evidentment.
Ter Stegen serà operat la setmana que ve a Bordeus per la doctora Amélie Leglis, que ja el va intervenir d'aquesta mateixa lesió lumbar ara fa 2 anys. Després, en funció de com hagi anat, caldrà veure quin serà el temps de recuperació de l'alemany, si 3 mesos, com diu ell, o bé més. Però el que està clar és que el pols entre les dues parts sembla més que evident.
I encara en l'actualitat blaugrana, el president del Barça, Joan Laporta, no contempla la possibilitat de no tornar al Camp Nou la pròxima temporada. Això, com a mínim, és el que diu en una entrevista al Mundo Deportivo, en la qual Laporta ha repassat els temes més calents de l'actualitat blaugrana.
Com et pots imaginar, com el fitxatge de l'extrema esquerra, que ha estat al compte de l'enfadós, Laporta assegura que l'opció de Rashford era la que més li agradava per reforçar l'atac i explica que no va tirar enrere la incorporació a Nico Williams per això.
Vino la gente de Nico Williams ofreciendo la posibilidad de que ficháramos al jugador. Se produjeron las negociaciones, pero de lo que nos dijeron a lo que al final era, había mucha diferencia. Plazos de pago, la comisión de la gente, toda una serie de variables que tenían ya visos de que no se produciría la operación. Deco puso un deadline de 48 horas porque si no aceptaban nuestras condiciones pues no íbamos a hacer esa operación.
D'aquí a 11 minuts seran les 3 de la tarda. No deixem de parlar de futbol, però sí que deixem el Barça. L'Espanyol ja té l'extrem que buscava. El club ha anunciat aquest migdia el fitxatge de l'anglès Tyrese Dolan. Qui és aquest jugador, Sergi Andreu?
És un extrem dret que, de fet, pot jugar a les dues bandes, té 23 anys, és de Manchester i ara arriba lliure procedent del Blackburn Rovers, de la Championship, la segona divisió anglesa. Dolan ha jugat les últimes 5 temporades al Blackburn, on sempre ha estat un dels jugadors importants. Firma un contracte de 3 temporades amb l'Espanyol fins al 2028 i ja l'hem sentit als mitjans del club.
I'm excited. The club.
Estic emocionat. El club és increïble, la ciutat és preciosa, la meva família i jo estem emocionats amb aquest repte. He vist la passió que té l'afició per aquest club, com de gran és l'Espanyol. Això és increïble i un honor gran jugar amb aquest club. També la Lliga és de les millors del món i, per tant, una gran oportunitat per poder venir i demostrar el meu talent.
Exciting opportunity for me to come and showcase my talent.
Internacional sub-20 amb Anglaterra. La temporada passada va jugar 44 partits a la Championship i va marcar 6 gols. Per cert, demà, tercer amistós de la pretemporada a Perica, crec que encara no el veurem, a Dolan. A les 11 del matí, l'Espanyol jugarà contra el Southampton a la Ciutat Esportiva.
I atenció, notícia important pel Girona. La UEFA ha autoritzat el club català, el Girona, a reprendre les operacions esportives, vaja, intercanviar jugadors, amb el Manchester City, Oriol.
Després d'una temporada de restriccions a causa de la participació històrica dels gironins a la Champions League, el club gironí podrà tornar a fer ús de la Via City per reforçar-se aquest mateix estiu. L'organisme europeu no ha fet cap exempció en el règim de multipropietat, donat que considera que la tercera finestra, és a dir, l'any d'incompatibilitat, ja s'ha completat en el període previ al Mundial de Clubs i, per tant, aixeca el veto a les operacions entre tots dos clubs. D'altra banda, els de Mitchell, que encara no han anunciat cap incorporació, afronten aquest dissabte a les 8 del vespre el tercer amistós de pretemporada, on s'enfrontaran a l'Olímpic de Marsella, a l'estadi de la Federació Andorrana de Futbol, en el marc de l'Air Cup.
I a l'Eurocopa Femenina, la selecció espanyola prepara la final de diumenge contra Anglaterra. Un rival amb dues jugadores ben conegudes pel vestidor i l'afició blaugranes, Lucy Bronze i Kyra Walsh. Anem fins a Lausana, on hi ha la nostra enviada especial, Ruth Vilà.
Bronze és un dels pesos pesants d'aquesta Anglaterra dins i fora el camp. De fet, la lateral dret de l'equip britànic va decidir deixar el Barça el 2024 perquè amb 33 anys considerava que l'exigent calendari blaugrana no li permetria arribar al màxim nivell físicament a aquesta Eurocopa. Com Bronze, uns mesos després, Kyra Walsh va marxar del Barça al Chelsea. Molt estimada dins el vestidor blaugrana, la migcampista reconeix que li va costar adaptar-se a la vida lluny de la família, tot i que dins el camp Walsh va encaixar a la perfecció entre Patri i Aitana durant la lesió d'Alexia. Ara explica que la seleccionadora, Sarina Wiegman, li demana que s'oblidi del joc combinatiu del Barça i opti més sovint per la passada llarga des del migcentre, on juga. Walsh, que en els últims dies ha intercanviat missatges, sobretot amb Jana Fernández, destaca el treball del Barça per explicar el bon nivell d'aquesta selecció espanyola.
Sí, crec que, evidentment, tal com està el Barça, que sempre és a prop o dins de les finals de la Champions, crec que especialment aquest club en particular, realment estem pulsant molt el futbol femení. Però, com he dit abans, crec que per a les noies, aquesta vegada, i com a amiga i també com a futbolista, crec que per a elles només es tracta d'anar i gaudir d'aquesta final. Juguen un futbol increïble i es mereixen ser-hi. Així que sí, com a persona, només vull que surtin al camp i gaudeixin del joc del futbol.
Just enjoy the game of football.
I qüestionada per si Anglaterra pensa anul·lar especialment el joc d'Aitana bon matí, clau en la victòria a les semifinals contra Alemanya, Walsh respon això.
Sí, crec que evidentment és una jugadora increïble, però si intentes anul·lar-la, saps... Crec que la Patri ha estat una de les millors jugadores d'aquest torneig. Així que si et centres en l'Aitana, després tens la Patri, i després tens l'Alexia i la Mariona. Així que crec que nosaltres no ens centrem només en una jugadora. Crec que sabem què podem aportar defensivament i estem segures en això. Per tant, es tracta de centrar-nos en què podem fer nosaltres. I sí, evidentment, també tindrem algunes ocasions que haurem d'aprofitar.
Anglaterra ha arribat a la final a cops i rodolons, després d'eliminar quart Suècia als penals i remuntant un 2-0 a favor de les nòrdiques, i de deixar fora Itàlia en una semifinal amb molta polèmica, perquè la victòria arriba després d'un penal molt discutit a la pròrroga.
Més coses. El govern destinarà 30 milions a la Ryder Cup de golf de l'any 2031, que es farà a Caldes de Malavella, procedents de la recaptació de la taxa turística. Ho han concretat aquest migdia en la presentació internacional de la competició, que han seguit una cinquantena de mitjans, alguns en directe, altres en streaming. Els organitzadors, els responsables de la Federació Espanyola de Golf i les institucions públiques han destacat la promoció que representarà per Catalunya i el llegat econòmic i esportiu que ha de tenir. Ho ha seguit des de Caldes el Fèlix Martín.
Sí, bon dia. Ha estat la primera pregunta de la presentació. Quan costarà la Ryder als catalans? El conseller de la Presidència de la Generalitat, Albert Dalmau, ha avançat la xifra dels 30 milions.
Quina és l'aportació del govern de Catalunya, que està al voltant d'aquests 30 milions, íntegrament finançats a través de la taxa turística. I, per tant, també vull enviar un missatge de que el finançament de la taxa turística ha de servir també per la promoció turística del nostre país, per la promoció esportiva, per la promoció cultural.
I ha afegit que la competició es podrà seguir en català a través del 3CAT i volen que ajudi a popularitzar el golf a Catalunya. Mentrestant, des de la Ryder, el director executiu de l'European Tour Group, Guy Kinnings, assegura que encara és massa aviat per avançar infraestructures noves a Caldes, però que avui tot es posa en marxa.
The Ryder Cup is truly a global event.
La Ryder Cup és realment un esdeveniment global seguit i estimat per centenars de milions de persones arreu del món. Però també és un esdeveniment per a la regió anfitriona. Serà tant la vostra Ryder Cup com la nostra. Hi ha beneficis econòmics i socials demostrats en acollir-la. Volem deixar un llegat durador que vagi més enllà de la setmana del torneig. Encara falten 6 anys, però aquest procés comença avui mateix.
But that process very much begins today.
La competició portarà el nom de Costa Brava a Barcelona i no Girona. D'aquí la implicació directa també en el projecte de Barcelona Turisme.
Ara fa uns instants acaba de començar la segona etapa alpina del Tour de França. Havia de ser una jornada de molta exigència, però la direcció de la prova ha retallat l'etapa per un motiu, diguem-ne que ben singular, Isaac Vilalta.
Doncs sí, s'ha passat dels 130 quilòmetres als 90 i pocs, s'ha perdut un port de primera i un de segona, l'etapa molt retallada perquè havia de creuar una zona on hi ha un ramat de vaques afectades per un contagi, i això ha fet que els seus ramaders les hagin hagut de sacrificar. Per sensibilitat amb aquests ramaders i amb tota la població local, el Tour de França ha decidit virar i retallar aquesta etapa, esquivar tota aquesta zona i mostrar la seva sensibilitat, com deia, amb tots aquests ramaders. El Tour és un altaveu a França i totes les decisions que pren afecten el sentit de la societat. Per tant, avui el Tour que retalla l'etapa, que es queda amb un port de categoria especial, un de segona i al final a la Plana, també de categoria especial. Acaba de començar l'etapa, de moment no hi ha moviments.
Tot i que estigui retallada, és una etapa molt important de cara a la general, perquè la lluita pel podi està més oberta que mai.
Tot i que ahir, fins ahir semblava almenys decidida, ja que Pogacar primer, Vingegaard segon i Lipovic tercer defensaven amb certa comoditat les tres primeres posicions a la general, però la d'ahir va ser una jornada complicada per l'equip Red Bull Bora. Va començar el dia amb Lipovic, el jove talent alemany, tercer a la general, i en Primoz Roglic, cinquè. A més, la diferència de Lipovic respecte a Oscar Only, quart, era de 2 minuts, una renda gairebé definitiva. A l'inici de l'etapa va atacar Roglic i el tram final ho va fer Lipovic, en una aposta molt valenta per part de l'equip, però tots dos se'ls va fer llarg el dia, i un Only, molt més conservador però amb bona lectura de cursa, els va acabar superant i va recuperar més d'un minut i mig. Ara el jove escocès és quart a només 22 segons de Lipovic. Veurem avui per quina tàctica opta l'equip alemany, amb dos homes a tocar del podi, però amb risc d'acabar-lo perdent. Per cert, informacions fiables col·loquen a Remco Evenepoel la temporada que ve justament a les files del Red Bull Bora.
Doncs veurem si es confirmen o no aquestes informacions. Per cert, aquesta setmana s'han sortejat els calendaris de les lligues d'hoquei patins de la temporada que ve. Una temporada que presenta moltes novetats, sobretot pel que fa al reglament. La Federació Internacional ha introduït diversos canvis, alguns dels quals força destacats. Oriol, has parlat amb jugadors jugadors i amb entrenadors de l'Hockey Lliga.
Així és, la World Skate, l'ens internacional que regula aquest esport, ha introduït un seguit de normes que afecten pràcticament tots els aspectes del joc. La mesura més impactant és el possible retorn al calçat de patins en línia opcional, tot i que el paquet de modificacions també prohibeix la figura del jugador-entrenador, recupera la targeta groga i redefineix les sancions en blava i vermella. Per al jugador del Calafell, Jepi Selva, el canvi més polèmic és la introducció dels patins en línia.
El que trobo una aberració és la introducció dels patins en línia. Bàsicament perquè jo entenc, no sóc un expert en patinatge en línia, però entenc que l'arrencada dels patins en línia costa més i llavors el punt de benefici que tenen els patins en línia és que agafes més punta de velocitat. Amb les pistes petites i curtes com tenim a l'hoquei patins no li veig massa sentit. És que no hi veig massa sentit que cap jugador vulgui arriscar a participar en un partit d'hoquei d'alt nivell amb patins en línia.
El tècnic del Voltregà, Ferran López, que fa 18 temporades que dirigeix l'hoquei Lliga, també ha valorat el canvi amb contundència.
Amb el tema dels patins en línies, costarà tenir filtres, eh? Penso que és una aberració absoluta. No té ni cap ni peus. I al final, els que som una miqueta romàntics en l'aspecte d'aquest esport, penso que fins i tot és com una petita traïció, no? Perquè el patir no té res a veure, la tècnica de patir no té res a veure i el comportament d'un jugador a nivell tàctic a pista tampoc. Per tant, jo aquí seré molt taxatiu i no... però ni l'entenc ni el comparteixo en cap dels aspectes. Penso que ens l'haurien d'explicar molt i molt bé.
Altres canvis notables afecten les accions a pilota aturada. El penal es podrà fer amb un xut directe o arrossegant la bola i el porter es podrà moure des del primer moment. A més, també s'obre la porta a la implantació del VAR, encara que dependrà de cada competició.
Queden, 40 segons per arribar a les 3. Acabem amb moviments de mercat del bàsquet, Eudal.
Hi ha hagut forces. El Hajo Posley ha fet oficial el fitxatge del base letó Kristaps Storics per una temporada. Marcis Steinbergers, també és letó, ha renovat dues temporades amb el Baxi Manresa. La penya acaba de renovar el jugador neerlandès Yannick Krak fins al 2028 i ja té un nou ajudant també Joan Peñarroya al Barça. Albert Oliver, del Gran Canària, serà assistent del Barça la pròxima temporada.